A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs ens n'anem fit amunt, perquè és l'entrada natural des de Sitges, oi? Cap al massís del Garraf i cap, òbviament, al Parc del Garraf. Saludem a Santi Llacuna, el director del Parc del Garraf, per fer doncs, aquesta tertúlia que fem doncs, cada dos o tres mesos aproximadament per veure com està el parc. Santi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vam parlar amb tu finals de desembre i bé, comença l'any. Comença l'any amb alguna novetat?
Sí, la veritat, sempre hi ha alguna novetat. En aquest cas, la veritat és que la novetat ens fa molta il·lusió perquè és un projecte que ja fa molts anys que s'estava parlant i era, a banda de la pàgina web del parc, doncs que hi pogués haver una pàgina exclusiva de lo que és el tema de conservació. O sigui, aquí el parc, des de fa molts anys, des de que és espai natural protegit, doncs han anat fent els seus estudis de seguiment, conèixer què és el que hi ha en l'espai natural, el per què doncs, es fan unes coses en uns indrets i no se'n deixen el millor fer unes en uns altres. Això és perquè, doncs, per sort, tenim un espai natural amb unes característiques determinades d'això, com diem, de biodiversitat, tant de fauna, flora, gea, de funga, que ens ha donat doncs, aquestes característiques tan emblemàtiques com són les que tenim aquí al massís del Garraf. I la possibilitat ara de tenir aquesta pàgina web perquè doncs, totes les persones que estiguin interessades en saber tot el que s'ha anat estudiant, tots els resultats, la manera de veure quins llocs pots veure una espècie o una altra, tot el que sigui o tingui referència a conservació i a biodiversitat, doncs tenen aquesta possibilitat de veure-ho en aquesta pàgina web.
Uh-huh. És a dir, és un recull de la informació que hi ha disponible i probablement en alguns altres indrets doncs recollit en un sol web.
Exacte. Uh-huh. O sigui que aquí tens la possibilitat tant de tots els seguiments que s'han fet, els que s'estan fent, no només encarregats per la pròpia Diputació, sinó gent voluntària doncs, que fa els seus censos d'ocells, de papallones, de flora. Tot això està dintre aquesta pàgina web i que la gent doncs, pot anar seguint per poder doncs, conèixer què és aquests tresors que hi ha a dintre a l'espai natural del Garraf.
Uh-huh. Quina adreça té aquesta web?
Sí, a veure, per entrar a la pàgina hauria de ser parcs.diva.cat/biodiversitat.
D'acord. És a dir, la pàgina de parcs de la Diputació, parcs.diva.cat.
I la barra biodiversitat, uh-huh. Que aquí és on ens hem de recordar de la paraula biodiversitat. Ho dic perquè com que estem parlant sempre de conservació, si de fet és biodiversitat, i a partir d'aquí doncs, ja entra la pàgina aquesta de conservació.
És a dir, gent que estigui interessada en estudiar, en conèixer, en aprofundir en aspectes naturalístics al voltant de tots els parcs de la Diputació, no només del Garraf, uh-huh. Té aquesta web i, òbviament, doncs, si cerquen, també trobaran aspectes relatius exclusivament al massís, al parc del Garraf.
Sí, sí, efectivament. O sigui, el parc, durant tots aquests estudis que s'han realitzat i les coses que s'estan fent. És una manera de que, a veure, des de sempre la intenció des de l'Oficina Tècnica de Parcs era de que a través dels centres de documentació que hi ha a Gavà i que hi ha a Vilanova, doncs es poguessin cercar la informació que es publicava relatiu al parc. Les coses van canviant i amb el temps doncs, totes aquestes publicacions ja estaven disponibles de forma digital i ara, doncs, a banda d'estar en format digital que mitjançant doncs, el Google podies trobar-les, ara ja ho hem concentrat tot en aquesta pàgina web que és molt més fàcil i vas veient totes les tasques que es poden estar realitzant. I la part també que trobo força interessant és les tasques de voluntariat que es fan en aquest tema d'estudis i seguiment de moltes d'aquestes espècies. És una manera d'aglutinar tota aquesta informació. No? El tenir aquesta pàgina web doncs, et dona la possibilitat de que tot el que s'està fent en aquests espais naturals ho puguis trobar en aquesta pàgina web.
S'estudia molt el que hi ha al parc? Hi ha molts estudis fins i tot coses relativament curioses?
Sí, d'estudis se'n fan molts. Diria que jo al parc hi estic treballant des de l'any 95 i des d'aleshores un de les meves tasques importants era dur a terme el pla de seguiment, que ja era fer un seguit d'estudis que en funció del pressupost que hi havia per realitzar-los, doncs es anaven fent una sèrie de seguiments, sobretot de flora i fauna, per veure doncs aquesta com evolucionava, per veure si l'impacte que es realitzava quan fem un camí, si era major o menor, el fet de la visitació, el fet de la freqüentació d'un territori com el Garraf, intentar tenir uns paràmetres perquè després doncs ens puguin ajudar a l'hora de gestionar i fer més entenedor quan en un indret concret recomanes o indiques que no s'hi accedeixi en una època de l'any.
Fins a quan? Són 21 anys, perquè des del 95 fins ara, 21, ara en farem 22. Quin és el temps en el que un estudi o un estudi de trajectòria passa a ser significatiu? És a dir, que ens dona dades que ens permeten treure ja conclusions. Estudis de flora, de fauna, de visitació, com has comentat fins ara. 20 anys és un temps més que suficient o...?
A veure, lo important és tenir seguiments el més llarg possible, però està clar que amb 5, 6 anys un ja pot treure les seves conclusions. Però molts d'aquests estudis van més enllà de dir si amb 5 anys o amb 6 o amb 10 o amb 20 acaben de ser representatius. I us diré un exemple que a mi sempre ha sigut dels seguiments que m'han agradat molt perquè inclús se'n va més enllà del que és l'espai natural del Garraf, i quan aquests estudis o aquests seguiments es van iniciar, ni tan sols, o sigui, potser que es parlava del tema del canvi climàtic. M'explico. Resulta que des dels anys 80, com just crear-se el parc, ja des de grups ecologistes, naturalistes, ja feien un seguiment de lo que era la migració a l'espai natural del Garraf. El fet de que tinguem un espai natural proper a costa, la major part de les aus que fan migracions passen per la línia de costa. Llavors, la sort de tenir aquells estudis en aquell moment, com deia, no es parlava de si el canvi climàtic, i en canvi ara et dones compte que aquelles dades que tenim o que es tenen de fa tants anys, de veure per què unes espècies doncs fan aquestes migracions de centre Europa que se'n van a l'Àfrica a l'hivern i després retornen, doncs fer un estudi comparatiu i evolutiu d'aquests anys no ens indica el Garraf si està millor o està pitjor, perquè el Garraf, al cap i a la fi, l'únic que és la via de pas d'aquestes aus, però sí que et pot indicar de que algunes d'aquestes espècies que abans possiblement feien aquest recorregut cap al sud a l'hivern perquè hi feia fred, potser alguns anys ja no ho fan i potser en el futur ho deixaran de fer. Per lo que dèiem, si la temperatura puja, doncs hi ha moltes espècies que aquesta despesa energètica i que tenen ja impresa en el seu ADN de fer aquesta migració, potser deixaran de fer-la. Jo amb això, vull dir, és dels estudis que sempre doncs, t'han cridat molt l'atenció i penses que com més la sèrie més llarga sigui, segurament que podrem treure algunes conclusions. Una de les espècies, que aquesta la tenim molt més propera i abans, ho dic abans, quan jo era més petit o més jove, que la puput era una espècie que a l'hivern jo no l'havia vist mai per aquest territori. Era una espècie que feia migracions i la veiem doncs, a la primavera. A més, la gent sempre deia, no? Quan veus el puput, doncs que ja, mira, ja ha arribat el bon temps. I ara, a mig de l'hivern, hi ha la puput al parc del Garraf. Sí, aquesta és una de les tantes espècies segurament que ens podrien doncs, indicar que sí, la temperatura, que ja no fa, o no fa tan fred als hiverns, i a aquesta espècie no li cal fer aquests recorreguts tan llargs.
Però crida l'atenció això, la pujada global de la temperatura és relativament... és significativa pel poc temps que fa que està pujant, però és relativament poca respecte dels anys, és a dir, estem parlant potser de mig grau, o sigui, per dir alguna cosa, en un període de 20 anys, aquest mig grau ja arriba a influir sobre les espècies?
No vull dir que arribi potser a influir o no, però volien dir que en tots aquests anys, vull dir, les espècies estan modificant, o algunes d'aquestes espècies estan modificant algo el seu comportament. A lo millor aquesta diferència de temperatura minsa no ja els és suficient.
No traiem la conclusió, però sí que podem formular la hipòtesi.
Clar, jo penso que l'interessant d'aquests estudis, sobretot aquest de la migració, és poder veure amb aquest seguit d'anys, doncs des dels anys 80 fins ara, quines són les espècies que ara no hi passen. I si no passen per aquí, a on es queden aquestes espècies? I segurament que es poden anar traient unes petites, doncs això, formular la hipòtesi, que segurament doncs té alguna base, que poden estar influenciades per moltes altres raons, no només de temperatura, sinó que són espècies que ja troben aliment en llocs com Catalunya i no cal anar cap al més al sud per trobar l'aliment. Vull dir, hi ha molts factors que actuaran, però estic segur que aquest pot ser un dels paràmetres interessants de cara a veure el que estem comentant aquests últims anys, el tema del canvi climàtic.
El Garraf és un lloc bastant procliu a l'observació de migracions pel fet de ser doncs un lloc, com comentaves, de costa, relativament poc antropitzat, és a dir, poca presència humana, malgrat doncs tenir una pressió forta en la seva perifèria, però just al massís, les espècies migratòries s'hi paren al Garraf?
A veure, parar-s'hi és una mica difícil. A veure, n'hi ha algunes que sí, que s'hi aturen una mica més. Més que res, el que és el Garraf és una via de pas, o sigui, és el que comentava, no? És l'autopista que els hi marca doncs, la línia de costa. La major part d'aquestes espècies passen per la línia de costa. L'altre dia també vaig estar llegint a algun lloc també que deia que en alguns indrets no passen ja tant com per la costa, sinó que inclús algunes espècies van una mica més per l'interior. Però el cas és que veuen l'autopista, que és línia costa amb el mar, la segueixen doncs fins al sud o, quan venen del sud, cap al nord. Al parc, totes les espècies que són més o que requereixen zones d'aigua molls no esperaran al Garraf, però esperaran, per exemple, al delta del Llobregat, esperaran zona Cubelles, zona del delta de l'Ebre, o sigui, aquestes zones. I altres rapinyaires que passen majoritàriament van a bastanta alçada i és com un viatge de creuer, però en algunes d'aquestes espècies que, o pel que sigui, van una mica més cansades, els hi falta alguna cosa d'aliment, doncs bueno, es dediquen al Garraf a acabar de, com si diguéssim, repostar de benzina per seguir el seu recorregut.
Per tant, aquesta tasca d'observació és bàsicament una tasca de comptabilització sí. D'espècies que van passant.
Correcte, és ben bé una comptabilització, espècies feinada, i nombre...
No?
Sí, és no, és molt interessant, i a veure, ara ens queda molt temps fins que fem... La migració normalment, a l'època que nosaltres la fem, és a la tardor, perquè és quan retornen aquestes espècies cap al sud per passar l'hivern. I això es fa al parc final d'agost, setembre i part d'octubre. A més, es munten unes jornades pel gran públic perquè la gent doncs, pugui acompanyar aquests ornitòlegs a veure aquesta migració. És interessant perquè la gent doncs, equipada amb els seus prismàtics i si no poden observar-ho també des de els telescopis que tenim muntats allà al punt d'observació, i amb això, amb unes fitxes que els mateixos guardes i observadors, amb això també voldria doncs, agrair moltíssim la tasca que es fa des dels propis companys del parc, concretament dels guardes i voluntaris. El fet d'estar allà i tenir aquestes siluetes dels ocells fa molta... fa gràcia, fa il·lusió, i doncs et trobes com a investigador, no? Quan estàs allà i et diuen, mira, doncs acaben de passar no sé quantes cigonyes negres, tu veus la silueta, diu, ah, sí, sí, és aquesta, doncs mira, quantes van, 15, 20, arpelles, no sé, qualsevol espècie. És interessant, i la veritat és que té força acollida per part dels usuaris del parc, especialment els que estan interessats en temes d'ocells, perquè veus ocells que no els pots veure la resta de l'any.
D'acord, gasta paciència, de tota manera, això,
sí,
no?
Sí, moltes hores, moltes hores.
On es col·loquen els observadors? Quins són els bons punts d'observació?
La zona de Canòpolis, que és un dels punts elevats en punt de costa, sí, tens molta visibilitat.
A prop de la pleta és aquí, no?
Correcte, és molt a prop de la pleta. Això és a la pàgina web i surt publicitat que es fan aquestes jornades, els dies que són, i en alguns casos també es posem al punt més alt del parc, que és la Morella. També en aquests dos punts, una mica en funció de la disponibilitat de personal per poder-ho fer, intentem cobrir més espai perquè, com deia abans, no totes les espècies acaben passant ben bé per la línia de costa. Els que entren una mica més terra endins, doncs des de la Morella es feia aquest seguiment. A vegades, la dedicació que s'hi ha posat a aquests anys no ha estat uniforme, vull dir, perquè a vegades doncs, les dades també poden variar una miqueta amb si, escolta, van passar 200 cigonyes o 250, però l'important és veure que les cigonyes segueixen passant, que és una espècie que d'això, i en canvi n'hi ha d'altres doncs, que hem vist que aquests últims anys no puguin passar.
Per tant, s'ha detectat canvis. Sí. Veurem si aquests canvis doncs, són significatius. Això ja són els científics que amb aquestes dades hauran de formular les seves pròpies teories a partir del que trobin. Quan són aquestes jornades? Quan acostumen a ser? Tardor i primavera?
Bueno, només les fem a la tardor. Es fan, com deia, a finals d'agost i setembre. Diria, el mes més fort de pas és setembre i que coincideix cap a la Festa Major de Barcelona. Ho dic perquè el 24 sempre... Curiosament, sempre, quins dies són els que han passat més? Doncs mira, del 20 al 25 són quan més espècies...
Més coincideixen els dies.
Sí, sí.
Una curiositat,
sí,
no?
Sí, més aviat aquells dies són els que més passen. Està clar que sí, aquells dies hi han forts vents, aiguats o un canvi de temps important, les aus també es refugien en algun indret i no acaben de fer el seu pas, no?
El setembre baixen, en una altra època deuen pujar.
Sí, a la primavera és quan pugen. El que passa és que aquesta part no... A veure, l'esforç que hem fet doncs, des de l'espai natural ho podem fer alguns dies, no vull dir que no es faci, però no es fa de manera sistemàtica com per tenir unes dades tan fiables com hi ha a la tardor.
Continuem parlant d'aus i concretament de la protecció a la que les aus que són del Garraf s'han sotmès, concretament les àligues perdigueres i la regulació de l'escalada.
Sí.
En parlàvem, doncs n'hem parlat en més d'una ocasió, però hi ha dades de com ha influït la regulació de l'escalada en les, doncs això, en les àligues del Garraf?
Sí, sí, les dades són evidents. A veure, les àligues, sobretot aquesta, la perdiguera, cua barrada, és una espècie que nidifica en zona de penya-segats. L'estan penya-segats és un lloc on els escaladors també aprofiten per fer la seva activitat. I està clar que hi ha hagut una època doncs, de la vida d'aquestes àligues del massís que estàvem relativament tranquil·les pel que podria ser el destorb de l'escalada, sobretot als anys 70, principis dels 80, que anaven criant. Després hi va haver un boom de posar-se de moda o escalar el Garraf, cosa que el Garraf tampoc, abans d'aquesta època, tampoc s'hi anava gaire. I a l'haver-hi aquest boom, i d'una manera, diria, poc controlada o que tothom podia escalar on fos, doncs va pràcticament la parella concreta d'alguna part d'aquest massís va deixar de nidificar-hi. O sigui, és una... l'efecte d'aquesta activitat sobre la població va ser evident. Llavors les àligues, a veure, que no puguin nidificar, què passa? Que s'han de desplaçar en altres llocs i tampoc tenim tants llocs tranquils com perquè puguin ser-hi. En el moment que es comença a regular als anys 90, es torna a ocupar o torna a venir una parella en aquest entorn, i a partir d'aleshores segueix estant en el Garraf. Amb més o menys èxit, perquè quan parlem sempre d'aquests impactes, concretament de lo que és l'escalada, és un efecte molt directe i continuat en un dia concret, perquè si s'està escalant, doncs estàs moltes hores en un indret que les àligues no es poden apropar. Però hi ha altres factors també que a vegades influeixen en el esdevenir d'aquesta espècie. És el fet de que si passés algun recorregut per allà en una època de l'any, doncs també les pot destorbar al moment que hi passen, el cridar, època dels que van a buscar espàrrecs, o sigui, clar, vull dir, i dic això perquè no vull centrar només el dia aquest efecte directe dels escaladors, que sí que és així, però hi ha altres factors també que poden influir, que com a gestors d'aquest espai natural, igual que s'ha regulat, perquè el que s'intenta quan parlem de regulació és, evidentment, en alguns indrets potser no s'hi podria escalar mai, o no es pot escalar mai, però la major part del territori s'hi pot escalar en unes èpoques de l'any o bé tot l'any. O sigui, el que s'intenta és endreçar aquest territori, no prohibir-lo, sinó regular-lo. Uh-huh. Tant això com el fet de donar una informació que hi ha senders o hi ha punts del parc que en una època de l'any doncs no s'hi podria o no s'hi hauria d'accedir.
Però escalar, de fet, no es pot escalar exceptuant en les zones regulades, oi?
Sí,
això ara està
sí,
estipulat així.
Està estipulat, o sigui, això als anys, al principi, que va ser el 2010, es va signar doncs, ja un acord amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per regular-ho. És que, a veure, l'important, i diria que aquí és on ens ha costat tot molt. Estàvem parlant dels anys 80, jo recordo, com abans que he parlat de quan vaig aterrar per aquí al parc del Garraf, a l'any 95, doncs que vam dir, a veure, per endreçar això, com ens hi podem posar? Hem de fer moltes reunions, qui ha de centralitzar, o sigui, amb qui quins són els interlocutors que hem de parlar, era la federació, es comencen a posar rètols, parlem amb la federació, com podem, jo me'n recordo de moltíssimes reunions, vull dir, en cap moment allò va dir, tanquem aquesta zona, a veure, s'hauria de regular una zona, però a veure quina és l'última via que es pot escalar, quina és la que no, quin és el fondo que sí, i vull dir, a partir d'aquestes converses, les publicacions que han sortit d'escalada, que hi ha força llibres, ja marquen les zones que no es poden escalar al Garraf a partir d'aquest acord que es va arribar, i mica en mica, jo diria que ara tenim perfectament definit quins són els llocs que sí que es poden escalar i quins són els llocs que estan regulats, o temporalment o durant tot l'any.
Uh-huh. I pel que fa a camins, ja no escaladors, sinó accés a determinades zones, hi ha molta zona vedada?
No, molta no, perquè pensin que una de les coses que s'ha fet al Garraf, i també em remeto als anys 90, que va ser quan es van començar a senyalitzar el que van ser els gerres i després suposo els perres també per aquesta època, el que es va intentar fer és que senyalitzaríem o miraríem de que la gent passés per indrets on es destorbés el menys possible la fauna emblemàtica del territori. Entenem que les àligues passen per tot arreu, que les àligues estiguin en un lloc i vulguin anar a caçar i justament és un camí que hi passa gent, bueno, doncs potser les àligues vindran quan no hi vegin a ningú. Però el que ens preocupava és la zona de nidificació. Les zones de nidificació sí que són les zones que s'han de diguéssim, restringir aquests accessos. I la solució és mirant de que en cap d'aquests llocs ja hi passi algun d'aquests senders o aquestes zones de trànsit de persones.
Uh-huh. Bàsicament, hem parlat sobretot de l'àliga. És l'àliga l'únic ésser viu que és subjecte d'una regulació, és a dir, bàsicament la regulació va per protegir l'àliga o també hi ha doncs, altres espècies, siguin animals, siguin vegetals, que també necessiten d'aquesta pau especial?
Sí, bueno, mira, d'espècies n'hi ha força d'espècies protegides. El que passa és que les àligues, el fet de ser una espècie, que el fet de ser una espècie protegida està al cim de la cadena tròfica, ens indica molt bé aquests territoris com estan de conservats. Aleshores és relativament més fàcil dirigir-ho sobre aquestes espècies, dir, hi ha àligues, i amb falcons. El falcó també és una altra de les espècies que se li intenta doncs, preservar les zones de nidificació, tot i que l'estat de conservació, de protecció, no, de protecció és més alta la de l'àliga que la del falcó, però després podríem parlar també, per exemple, la tortuga mediterrània. La tortuga mediterrània també és una espècie que es va reintroduir al Garraf i ara hi ha molts indrets que es troba tortuga mediterrània. En alguns indrets s'intenta doncs, que la gent no passi pels llocs on potser hi ha més densitat d'aquesta espècie, però al cap i a la fi entenem que en aquest cas concret la tortuga, si la gent que passa no la intenta agafar, no la manipula ni d'això, la tortuga va fent. Vull dir, el fet de que estigui més o menys antropitzat, en aquest cas l'únic que ens preocupa, i això sí que és un... i aprofito avui ja que estem parlant de la tortuga, és el fet de que la gent ha d'entendre que la tortuga mediterrània, que és la tortuga terrestre, que la majoria o molts, segurament dels que m'estan escoltant, no han pogut tenir en alguna època de la vida, al jardí, ah, sí, sempre hem tingut, és una espècie protegida, és una espècie que no la podem tenir ni la podem agafar. Quan la trobem en estat salvatge, com passa el Garraf, és una espècie que l'hem de deixar. Està bé que l'observem, que li fem fotos, vull dir, tampoc... li passarà res, però l'hem de deixar que faci la seva vida. I llavors hem d'intentar entendre que la tortuga mediterrània és una espècie del Garraf que forma part d'aquest patrimoni. Abans parlàvem d'espècies de conservació, doncs la tortuga és una d'elles, i que l'hem de deixar tranquil·la perquè tots nosaltres i els nanos que vinguin amb nosaltres i tota la gent pugui, algun dia que passes pel Garraf, puguis veure tortugues. Que això moltes vegades ens arriba algú com... molt sorprès, escolta, aquí he vist una tortuga, no sé què, i alguns al principi, ara ja no es fa, però a vegades l'agafaven, deien, escolta, aquesta tortuga l'hem portat, no l'agafeu, deixeu-la aquí, perquè clar, la tortuga, si la traiem del seu entorn, la despistem totalment. O sigui, l'important és, si algú la veu, fantàstic, que ens passin les notes, dir, mira, vam veure una tortuga, tal, i ens serveix com a dada nostra, dir, mira, doncs es veuen tortugues en llocs que encara no s'ha dut a terme la reintroducció, però aquesta espècie ha arribat. Bé, d'espècies. N'hi ha una altra espècie que darrerament jo diria que està pujant molt la importància de tenir-la al parc, i és el colin negre. Colin negre és un ocell relativament petit, es pot semblar amb el color com si fos una merla, és més petit que una merla, i viu en llocs de penyes segats, podria ser semblant a les àligues, però més aviat en llocs que malauradament han estat molt... pertorbats en algun moment, com són les pedreres. O sigui, un dels llocs on trobem el colin negre és a les pedreres, i aquesta és una espècie que està en un risc de no diria d'extinció, però molt, molt amenaçada, i des dels espais naturals o de tots els entorns on es troba aquesta espècie, que aquesta sí que només la trobem als estius, ve a criar aquí a la zona del Garraf, ha disminuït també dràsticament, i en molts llocs pràcticament ha desaparegut, no del Garraf, sinó en altres indrets. O sigui, una espècie que s'ha vist molt, molt afectada doncs, per l'activitat humana, per altres factors, i en els llocs naturals que podia ser-hi, com aquí un dels llocs que sempre s'hi trobava eren zones de penya-segats de la zona de costa, pràcticament ha desaparegut. Llavors aquesta és una de les espècies importants. I diré més, que el fet de que la presència d'aquesta espècie sigui en llocs de pedreres, en alguns d'aquests llocs la restauració d'aquestes pedreres es veu modificada per encara deixar-li algun hàbitat, com dir, o sigui, no intentar una pedrera recuperar la seva orografia abans de ser pedrera i cobrint-ho tot, reomplint-ho, sinó que en alguns llocs les terrasses que hi havia o que hi ha, o alguns penyes segats més o menys petits, doncs es puguin deixar.
Ja que has entrat a les pedreres, còlic negre, no? Es diu
còlic
aquesta...
negre.
És curiós. És petitona?
Sí, és... A veure, és entre un pardal i una merla. És de mida... Sí, és petit. Té un vol molt... A veure, és molt característic perquè, a més, com que és negre, però té una part de la cua i la sala, té té unes plomes blanques, quan vola és molt característic. O sigui, segur que és d'aquells ocells que quan el veus... dius, doncs aquesta espècie no l'havia vist.
Doncs això, entrant a les pedreres, diverses coses. La primera, quan han d'acabar l'activitat les pedreres? Ho tenim més o menys al cap?
Sí. A veure, em puc equivocar d'un parell d'anys perquè sempre tinc... Bueno, sempre no, però el dubte ara si és el 2024 o el 2026. Uh-huh. De les 6 pedreres que estaven actives al Garraf, 3 d'elles ja han finalitzat la seva activitat, o sigui, uh-huh. hi ha 3 pedreres que estan tancades en procés de restauració. Una d'elles ja totalment restaurada i 2 que estan en procés de restauració. Una pertany al terme municipal de Gavà i les altres 5 pertanyen a Sitges, al terme municipal de Sitges. I aquestes ja n'hi ha 2 més de tancades. I ara queden les altres 3 més grans, que són Unilan, Lafarge i Promsa.
D'acord. Aquestes 3, per tant, ara mateix continuen en explotació, òbviament una explotació molt menor arran de la crisi, i
sí,
això és evident, però continuen en explotació. En totes elles es fa restauració?
Sí, en principi el seu projecte, o sigui, no són pedreres que exploten i després facin restauració, sinó que a mesura que tanquen alguns dels fronts, es va duent a terme la restauració. Uh-huh. Com dèiem abans, en molts d'aquests indrets la restauració no acaba o no es busca que després torni a ser part d'aquest massís amb la mateixa orografia, com aquestes roques arrodonides, sinó que, i dic aquest exemple perquè em ve al cap el d'Unilan, concretament la zona que s'ha restaurat, s'ha fet una zona com agrícola, no? Vull dir, perquè el Garraf, i això jo he comentat moltes vegades aquí al parc, a vegades pensem que els espais naturals ha de ser un lloc que estigui ple de bosc, ple de...
Salvatge.
Llavors, clar, hem de tenir molt clar que aquests espais naturals que protegim a prop d'aquestes grans ciutats, com pot ser el parc del Garraf, com poden ser altres d'aquests espais naturals, l'hem d'entendre que està molt lligat a l'activitat antròpica, o sigui, l'activitat que s'hi ha fet sempre al tema, sobretot en tema d'agricultura i ramaderia. Si és així, hem d'intentar recuperar part d'aquests espais oberts perquè aquesta activitat s'hi pugui fer. I si no s'hi fa aquesta activitat, si més no, que les espècies que vivien en aquest entorn d'espais oberts puguin seguir-ho fent.
Mm-hmm. Sí. Per tant, perquè ens entenguem, la restauració no és tornar al hàbitat anterior, sinó restaurar simplement perquè doncs la natura pugui tornar a ocupar de manera, diguem, poc traumàtica aquell espai sobre el que s'ha actuat.
Sí, sí, exacte. I uh-huh. si s'hi fa una activitat d'aprofitament, com pot fer això, doncs una zona conreada o una zona que hi pugui anar el ramat a pasturar, doncs fantàstic. Perquè si no, després d'aquestes grans pertorbacions, que això també ho hem comentat moltes vegades, el 82 i 94 hi va haver aquests grans incendis que sembla, ostres, s'ha quedat tot arrasat, el que afavoreix aquestes grans pertorbacions és que després comencin a envair-ho aquestes, doncs, les espècies més oportunistes i molts llocs que en el seu moment havien estat aterrassades per tenir-hi vinya, ara el fet d'aquest abandonament del territori doncs s'acabin convertint-se en llocs, doncs, en un gran matollar, herbassar, forestal, i en canvi no hi hagi aquests espais més oberts.
Mm-hmm. Des del Parc del Garraf es fa algun tipus de seguiment sobre l'activitat que fan les pedreres, tant les obertes com les tancades?
Sí, sí, indubtablement es porta un seguiment de com està, si l'activitat ha deixat de realitzar-se des de l'any que es va fer, i si els projectes de restauració es compleixen, tot i que és una competència de la Generalitat, que és el que porta tot aquest control de restauració, però nosaltres com a gestors de l'espai, si més no, emetem els nostres informes i de seguiment, sobretot per diferents fets, però jo diria que un que és molt important és el que, quan abans em preguntaves quan finalitzen, o sigui, tenim uns convenis signats, o sigui, això als anys 90 es va fer un pas molt important per aconseguir això, perquè els drets miners de totes aquestes pedreres eren de moltíssima superfície d'aquest espai natural i amb un nombre d'anys molt superior, i inclús diria que potser no hi havia ni una finalització, no, concreta, i el que es va aconseguir és de posar d'acord amb un àmbit, amb una durada concreta, per poder dur a terme aquesta activitat dins aquest espai natural. I arrel d'això, doncs, ara es podem estar contents de que en pocs anys tot aquest espai, aquesta activitat minera, doncs ja no hi serà, i la fauna doncs podrà acabar ocupant aquests entorns.
Es podrien prorrogar aquestes concessions?
Entenc que no. Hi ha un conveni signat, queda molt clar, i també el que ens dona també una garantia és que si es va signar aquest conveni amb sis, en el seu moment amb sis pedreres, tres han finalitzat i per tant deixen de
seria un greuge per les que hi han tancat.
Clar,
prorrogar sí, les altres.
No, en principi.
Fem la pregunta, i ara ens entendrà en Santi, perquè en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sitges, que es va portar a terme al poble de Garraf, un veí, en el torn del públic, es va queixar concretament d'una pedrera, de la de la Farge, sobre la presumpta emissió, diem presumpta, ell va dir que s'emetia, però ho deixem així, d'unes partícules que es diuen PM2.5, que són unes partícules, ho vam estar buscant, la Viquipèdia, que serveix per moltes coses, oi? 2.5 vol dir el tamany de les partícules, bàsicament. Són aquelles partícules tan microscòpiques que entren dintre del sistema respiratori. 2.5, no sé si són micres, és una qüestió d'aquestes. Aleshores, ho preguntem per si des del Garraf o des de la gestió de l'espai natural es té alguna constància sobre l'emissió de partícules que puguin tenir aquestes les explotacions que estan ara en funcionament.
A veure, el que puc dir és que el tema de la pols, sense si les partícules eren aquestes 2.5, que la veritat no havia escoltat, sí que és cert que les pedreres es genera doncs una important pols, i no només a l'activitat minera, sinó que jo diria quan es genera molta pols és quan els vehicles de transport doncs surten, passen per eixos viaris, que a més doncs es va dispersant, i en dies de sequetat doncs aquesta pols es va aixecant. Ja fa anys que des de la Generalitat, que és com bé abans
qui té la competència,
qui té competència i el seguiment de l'activitat, doncs feia que tots els vehicles, i crec que encara és així, quan sortien d'aquest centre, d'aquesta explotació minera, es rentaven, se'ls passava aigua per treure part d'aquesta pols, i després hi havia un seguiment de neteja en tot el que és l'eix viari. Però no us puc dir res. Jo, així com el tema de pols, i concretament de la Farge, el poble del Garraf va ser motiu de queixa fa anys pel tema de la, em sembla que era la cinta transportadora que anava fins al poble i així ens hi donava. Jo ara sincerament no havia sentit la problemàtica que algú podia patir pel fet d'aquesta pols.
Sí, no, aquest veí anava més enllà, establia una relació de causa-efecte entre casos de càncer detectats en el poble de Garraf i aquesta detecció d'aquestes partícules. Simplement ho apuntàvem en el sentit que com a gestor, com a administració que també doncs té en compte l'explotació i el seguiment d'aquestes explotacions, si constava algun tipus de seguiment sobre això, més enllà de que, doncs, com ens ha comentat en Santi, la competència del control d'aquestes explotacions és de la Generalitat.
Sí, no, jo us diria, en tot cas, el que sí que es va fer arrel d'aquesta pols en els seus moments és posar un tipus de campanes, elements, per evitar que aquesta pols doncs es dispersés, però sincerament d'aquest tema no us podria donar més informació perquè tampoc la tinc. És bo saber-ho perquè, home, és un tema que és prou important com per, com a gestors, doncs intentar en alguna de les reunions que puc tenir amb mines o amb l'explotació minera que porten control, fer aquest comentari, que segurament que els hi haurà arribat, perquè si va sortir en algun dels plens entenc que d'alguna manera o altra els hi haurà arribat, i segurament que us puc aportar més informació.
Per tant, doncs, sis pedreres, tres tancades, tres obertes.
Sí.
I les tres obertes, entre el 2024 i el 2026, s'han de tancar.
Sí.
I per tant, doncs, entenem, l'espai natural, les explotacions ara mateix són com bolets dintre de l'espai,
sí,
no?
Sí.
Perquè el parc natural no gestiona dintre de l'espai d'explotació.
Correcte.
quan es tanquin passarà a gestionar? Això com ha de funcionar?
Depèn, això s'ha de veure en cadascun dels convenis i en cadascun dels casos, és a veure amb quina, o sigui, que passa a ser part del parc, altres, vull dir, les modalitats són diverses.
D'acord.
Sincerament, el més important és que finalitzi l'activitat, ja no es genera aquesta pols, la fauna pot integrar-se dintre aquest territori, la titularitat, la gestió, relativament a veure, és interessant que sigui d'un tipus o un altre com a gestors, però el més important pel territori és que l'activitat ja no es realitzarà i doncs la fauna ja tindrà aquest territori com a seu.
Deixem pel proper programa, perquè ens falten 2 minuts per acabar, però res, un apunt per començar. I l'abocador, com està?
Bé, mira, de fet, el dia 22-23 tinc un parell de reunions concretament per explicar-nos el projecte de com està en aquests moments la restauració. O sigui, ara queden per restaurar 2/3 parts d'aquest abocador, cosa que també, amb la mateixa filosofia que estem parlant de les pedreres, doncs el fet de que el 2006 es hagués tancat i es hagués començat aquest projecte de restauració i formi part per la fauna ja d'aquest, o sigui, l'abocador forma part d'aquest territori, doncs entenc que també, i possiblement la restauració no passi per ser només tornar-hi a plantar pins, terrasses, perquè la zona que està restaurada és molt més costeruda, és un dels nivells més importants, la zona de dalt possiblement es poden deixar molts més espais oberts. Això igual en el proper programa que vingui us puc dir inclús com està, quin és el projecte, perquè, com comentava, m'han passat notes de com pot quedar, però la presentació serà aquesta, la setmana 23.
Podrem passejar-hi en el futur?
En el futur sí. El que no sé dir-vos és amb quin temps haurà de passar. Hi ha un tema de seguretat, o sigui, tema de seguretat que encara està sortint metà, s'està recollint, s'està aprofitant com a energia. Aleshores, seria complicat que la gent, tema de seguretat, vull dir, està clar que... I l'estabilització del terreny. Pensin que això s'està movent, o sigui, és un terreny que el fet de ser escombraries a sota, aquestes escombraries van traient els seus lixiviats, es van assentant, i vaja, això cap dels responsables deixaria que la gent doncs hi pogués dir com es sona. Però serà interessant veure o visitar un entorn com era abans, veure-ho amb imatges i veure com està en aquests moments.
Doncs en parlarem, si li sembla, en Santi, en el proper espai, quan probablement també ell podrà tenir més informació. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies de nou.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
I a tots vostès, ho deixem aquí. Ara notícies amb Catalunya Informació i a la tercera hora, els llibres amb la Rosana. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.